Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'Ajuntament manté que qui ha de pagar la construcció de l'escola La Mirada sense que Sant Cugat avanci els diners és la Generalitat. Ho ha explicat la regidora d'Educació, Carme Ardit, en una entrevista a Cugat Mèdia coincidint amb l'inici del curs escolar. Ardit recorda que quan l'Ajuntament, governat per Convergència i Unió, va pactar La Mirada amb la Generalitat, el govern català tenia dèficit i per això va acordar que el govern local avançaria els diners i que ara, que és l'Ajuntament qui té problemes econòmics, qui hauria de pagar-la és el govern català. Seguint amb La Mirada, la regidora d'Educació assegura que la relació amb les famílies de l'escola no ha estat mai dolenta i que les intervencions als plens estaven incentivades pel PSC.
Mala maror no hi ha hagut mai. Ens hem entès. El que passa és que en alguns moments doncs, bueno, hi havia coses que eren més d'acord amb una banda o l'altra. Sí que és veritat que venien a cada ple a preguntar. Jo crec que a vegades doncs, es venia justament perquè el PSC és el que no volia doncs, la ubicació que s'ha decidit.
L'entrevista a Carme Ardit i més continguts els trobareu a www.cugat.cat en un especial dedicat a la tornada a l'escola del curs 24-25. Les Planes ha celebrat aquest cap de setmana la Festa Major. Malgrat la pluja, les activitats s'han pogut celebrar amb relativa normalitat sota l'aixopluc de la coberta de l'espai Pere Grau. Malgrat això, aquesta instal·lació, amb 8 anys de vida, ja presenta desperfectes que han provocat goteres que han fet trontollar alguns dels plans de la Gresca. Tot i això, ha estat una trobada participada. Trobareu el resum de la Gresca a www.cugat.cat. La segona residència pública per a la gent gran de Sant Cugat tindrà capacitat per a 120 usuaris i comptarà amb un centre de dia amb més d'una vintena de places. Ho ha dit l'alcalde Josep Maria Vallès en una publicació a les xarxes socials, on ha avançat que el ple de setembre portarà a aprovació el tràmit per posar els terrenys de l'Avinguda de la Clota a disposició de la Generalitat perquè tiri endavant el projecte. El següent pas serà l'octubre, amb l'aprovació del plec de condicions administratives i particulars que regirà la concessió. I en clau esportiva, el PAF 2 s'ha omplert aquest cap de setmana de passió per l'hoquei amb el trofeu Ciutat de Sant Cugat. L'Oxigen Patiu Hoquei Club Sant Cugat ha estat l'anfitrió de la tradicional competició que ha servit de benvinguda a la nova temporada. Aquest diumenge ha estat el torn dels benjamins i moltes famílies han vingut, animals menuts, alguns dels quals són veritables diamants en brut.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Amigues i amics oients de la Maroteca, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca, com sempre, la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Amb moltes ganes de parlar de ràdio, de recordar històrics moments de la ràdio, de parlar del mitjà i de recuperar aquests talls, aquestes gravacions de fa molts anys en la majoria de casos. També parlem de la ràdio del present, però el que més ens agrada és anar cap enrere per a veure, o millor dit, escoltar aquesta ràdio que ja no es repetirà mai més. Entre d'altres coses, perquè alguns dels protagonistes dels quals parlem ja no estan entre nosaltres. I potser sí que alguns hi són, però han canviat de funció, estan fent un altre programa, estan en una altra emissora, fins i tot, per tant, sempre val la pena veure d'on venim. I això ho fem, com sempre, amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, què tal? Doncs molt bé, molt bé. Escolta, t'estava escoltant, com sempre, atentament a tot el que deies. Sí, alguns ja no hi són, de personatges, de locutors, cert, d'altres sí. Val la pena, no?, anar fent una mica de seguiment, no?, d'on han estat, d'on han anat a parar. Està bé. Parlaves de la... Has fet així un petit lapsus, però que m'ha agradat, perquè deies, la ràdio, anem a veure o anem a escoltar.
Exacte, me n'he donat.
Sí, sí, però escolta, compte, que també, que això un dia en vam parlar, la ràdio s'escolta, però és que també ha passat a veure's. És que ja s'han posat càmeres dins els estudis de ràdio, hi han transmissions en streaming d'un programa de ràdio, o sigui, que clar, és una cosa que dius, vaig a veure ràdio. que mai ho haguéssim dit, això, eh?
Bé, això és el que es va comentar precisament a la gala dels 24ens Premis Ràdio Associació de Catalunya el passat mes de febrer, en el qual, doncs, es feia menció precisament d'aquesta qüestió. La ràdio s'ha de veure, o millor dit, la televisió ha de ser com la ràdio, millor dit, o d'una altra manera dit, diguem, a l'altre extrem. Doncs no ho sé, jo crec que al final les noves tecnologies el que fan és que els diferents mitjans coexisteixin i s'interrelacionin. Possiblement jo estic d'acord en aquesta visió una mica més antiquada, però també més romàntica, que la ràdio s'ha d'escoltar i no s'ha de veure. Això no vol dir que no ens agradi, com sempre diem tu i jo, les noves tecnologies, les noves tendències, i a mi també m'agraden molt les imatges tant de vídeo com de foto, però la ràdio és la ràdio, i és precisament la gràcia. Poder escoltar una cosa sense veure-la té una màgia molt especial, i poder escoltar una veu que t'està transmetent uns missatges o fins i tot una manera de viure o de pensar a través del so d'aquelles cordes vocals, doncs això la televisió no ho pot fer. També és veritat que la televisió, mitjançant la imatge, té uns recursos infinits, pràcticament, que sedueixen molt, que enganxen molt, però t'absorbeixen fins al punt que no pots fer altra cosa que mirar la pantalla. En canvi, amb la ràdio no. És el que diem sempre. Hi ha molts moments que tu pots escoltar la ràdio mentre fas altres coses, i això no hi ha cap mitjà que permeti fer això. I és cert que també hi ha internet i, per tant, doncs, tens el podcast i moltes altres fórmules que permeten també, més o menys, escoltar una ràdio en diferit en el moment que tu vulguis. Però la ràdio en directe, que tu escoltes atentament, jo crec que és que no té rival.
No té rival, però tu fixa't com també la televisió a vegades es posa de fons. Anem a escoltar la tele,
sí,
de fons.
Sí, acompanya, també. Cert.
Acompanya, eh? Fixa't tu, que la televisió es posa, que no estàs pendent del que surt, i la poses per només sentir-la. Però la ràdio, quan parlaves de romanticisme, i acabo amb això, requereix, jo crec, d'un esforç afegit davant de la locució televisada que has d'intentar transmetre a l'oient que no està veient res, que dins del seu cap pugui visualitzar al màxim tot allò que tu li estàs dient. I això, recordo un exemple, i ho dic ràpid, de futbolístic, de quan Gaspar dimiteix del Barça. Imagina't. Crec que era Ricard Torquemada, que fa una descripció boníssima des de que acaba el partit de totes les cares del Gaspar. Gaspar s'aixeca, es rasca, es no sé què, surt, em mira en la distància. Hi ha un moment que el va seguint pel passadís i diu que s'han creuat la mirada, que ell es manté distant, que li fa un gest amb la mà, diu que ara no. O sigui, fa una descripció que dius, estic visualitzant cada cosa que està passant en aquell moment, no? Bé, doncs això, no? Aquesta màgia de la ràdio i aquest esforç per transmetre el que el locutor està veient i que l'oient pugui imaginar-s'ho tal com ell vol.
Em sembla molt interessant aquest exemple, perquè precisament una transmissió televisiva difícilment podria arribar a aquest detall. Doncs això, doncs, aquestes mirades, aquests sí, moments de complicitat o no, de repulsió, per exemple, que hi pot haver entre dues persones, no? Entre un periodista, sí, i la persona que és objecte, que és allò, el punt de mira, no?
Correcte.
En fi. Bé, doncs, proposo començar el programa amb un tall, que de fet no és un tall, és una gravació que vaig fer fa uns dies per a recordar una efemèride que jo mateix no recordava, però una de les meves tietes, la tieta més gran, amb més edat, concretament, la tieta Elisa, em va explicar en primera persona. Començarem pel principi, per això. Començarem amb una història verídica, que és la història de Ràdio Terrassa, el seu naixement i els seus primers anys. I acabarem amb una història que, curiosament, acaba a la meva família. És a dir, que molt atents amb aquest document, molt curtet, són 3 minuts i mig, però estigueu atents, sobretot, pel final d'aquesta gravació, on hi apareix primer la història de l'inici de Ràdio Terrassa. La història de EAJ25, Ràdio Terrassa. Ràdio Terrassa va ser la primera emissora de ràdio que va emetre a Catalunya fora de la ciutat de Barcelona. Inaugurada oficialment el dia 2 d'abril de 1933, la seva activitat va durar 78 anys. La història de l'emissora va lligada a la vida d'Eudald Aymerich, 1891-1976. Des de molt jove va tenir l'afició a la telegrafia sense fils i a l'electricitat. Després d'acabar la carrera de pèrit elèctric a Barcelona, amb 27 anys s'estableix pel seu compte inaugurant l'establiment Ràdio Aymerich, va crear una tertúlia d'afeccionats a la ràdio i amb ells va fundar el Ràdio Club Terrassa el 27 de novembre de 1928. Des de 1922, els radioaficionats formaven radioclubs en què s'agrupaven per a compartir informació i construir aparells de ràdio. El 15 de novembre de 1928, el governador Milans del Bosch va signar el primer estatut de l'Associació Radioclub de Terrassa. Es va constituir en el local del carrer de la Font Vella número 62 i presidit per Joan Rusca Avellaneda. Es demana llicència per a instal·lar una emissora no comercial de radioaficionats de cinquena categoria d'ona curta. La Direcció General de Comunicacions del Govern Estatal entrega la llicència EAR 156 al Radioclub el desembre de 1929. Fa transmissions de música, conferències i actes esportius i també s'inicia la publicació d'un butlletí mensual. Els components de Radioclub decidiren demanar una llicència d'emissora EAJ de quarta categoria, que és concedida el 1932 amb l'indicatiu EAJ25. El dia de Nadal comença a funcionar en període de proves. La programació diària comença amb la frase «Escolta'n Ràdio Terrassa, l'emissora del Vallès», i emet programes des de les 9 a les 11 de la nit. Cap a la 1 de la tarda del 2 d'abril de 1933 va arribar a Terrassa el president de la Generalitat, Francesc Macià i Lluçà, acompanyat pel seu secretari Joan Alavedra, l'alcalde de la ciutat, Samuel Morera, i el diputat Domènec Palet i Barba, entre d'altres personalitats. A l'estudi de l'emissora, a part dels representants de diverses ciutats de la comarca i d'institucions com Unió Ràdio Barcelona o Ràdio Associació, els esperaven l'interventor de l'Estat, Felip Muñido, i el regent de la parròquia del Sant Esperit, Ramon Sanahuja, per a inaugurar oficialment l'emissora Ràdio Terrassa EAJ25. El president del Ràdio Club Terrassa, de llavors, Jacint Figueres, va pronunciar-hi un parlament i després d'ell van parlar les autoritats locals. Finalment va parlar el president Macià, qui, a més, va sortir al balcó per a rebre l'aplaudiment del poble congregat davant del local de l'emissora. El president Macià va escriure una dedicatòria en el llibre d'or de Ràdio Terrassa, que diu: «Felicito de tot cor els qui amb la seva fe i enèrgica voluntat han muntat aquesta emissora que tant honora a Terrassa. 2 d'abril de 1933. Francesc Macià». I en aquella primera junta directiva de Ràdio Terrassa hi havia un alemany anomenat Hugo Basinger-Slachter. Sabeu qui era?
La Maroteca de la Ràdio.
Va, Jordi, tu que feies un somriure, saps qui era Hugo Basinger-Slachter?
Com a mínim un tiet teu, era un familiar teu.
Compte que estem parlant de finals dels anys 20, eh?
Clar, clar, finals dels anys 20, tiet, besavi, besavi, rebesavi...
Un besavi.
Un besavi.
Era el meu besavi matern, era el pare del meu avi matern.
El pare del teu avi.
I jo no ho recordava, però em va fer un regal molt bonic, com sempre la meva tieta, que el que va fer va ser escriure'm una lletra que ella té molt bonica, posant també una còpia d'una fotografia que surt en un llibre de la història de Ràdio Terrassa on hi apareix el meu besavi, que era membre d'aquesta primera junta de Ràdio Terrassa. És a dir, que és molt curiós, no?, tenir aquesta connexió amb la ràdio a través dels meus avantpassats. És una cosa que jo no recordava, que m'havien explicat de petit, però, esclar, jo no em dedicava llavors a la ràdio. I quan vaig començar a fer ràdio, doncs, tampoc hi pensava, no?, en aquesta qüestió. I quan fa temps em van regalar això, vaig pensar, però quina passada, tu.
Sí.
Fa molta gràcia,
bé,
això.
Doncs al final alguna cosa ha quedat, no?, en els gens, que s'han anat transmetent, no?, en els anys. Doncs mira.
Clar que ell crec que mai va estar davant d'un micròfon, però sí, estava a la junta. És a dir, que, bé, doncs portava la ràdio molt endins i era un amant de la ràdio des dels seus inicis. És a dir, que molt interessant.
He volgut fer un petit treball d'investigació ràpid si carrer Font Vella 62, on va haver-hi el primer estudi. Encara hi havia l'edifici antic, però no. No, no. Hi ha un edifici més modern i que podia haver sigut, eh? Podia haver sigut, però no.
Bé, si ho busqueu a les xarxes ho trobareu fàcilment, eh? Hi ha una web del nostre... Hi ha una web del nostre col·laborador, Fernando Rodríguez Calvo, on hi ha molta documentació. És la web dels amics de Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25, i apareix una fotografia d'aquest estudi que és allò que sembla una mica de pel·lícula de terror, eh? Perquè es veu tot una cortina així com de vellut que bé, doncs vesteix les parets d'una sala molt petita. S'hi veu un piano, el típic instrument que s'utilitzava en aquella època, doncs, per fer una falca en directe, diguem-ne, i un micròfon d'aquells tan aparatosos que hi havia en aquella època, no? els inicis de la ràdio. Bé, doncs, històries pràcticament centenàries, i ara tornem una mica més a l'actualitat, però tampoc tant. Anem a escoltar ara una nota de veu que ens va enviar el gran Jordi Casas parlant-nos de dos admirats seus, Gabriel Porcar d'una banda i Kilian Sabrià de l'altra. Comencem per Gabriel Porcar, malauradament desaparegut, en pau descansi, del qual ja hem escoltat algun tall. Doncs un dia, intercanviant-nos amb el Jordi, missatges, va aparèixer aquesta qüestió.
És brutal la diferència que hi ha de la ràdio abans a la d'ara. I no ho dic per mi, no. Ho dic per... en general, no? Jo vaig tenir la sort... Aquest noi es va morir, eh? Es va morir fa uns anys. No sé, m'ho va comentar un que era un gran fan d'ell, que es feia dir... El que feia el cau del llop a Gam, un noi de Vic. I, bueno... Amb el Joan Carles Ruiz, que vam començar junts a Ràdio Bruc... Doncs el vam anar a veure als anys 80, al RAC 105, que estava a l'edifici de Catalunya Ràdio, allà al carrer Beethoven, i, bueno, Beethoven, a la Diagonal. I, ostres, ens va deixar entrar, ens va ensenyar com ho feia i tal. Es deia Gabriel Porcar, eh? Jack el Llop. Doncs era tot un fenomen, no? Estava en un estudi que hi havia dalt a Catalunya Ràdio, que era el de RAC 105, de l'època en la qual RAC 105 no pertanyia al grup Godó, sinó era de Catalunya Ràdio, que em penso que hi havia el Joan Anton Ramoneta, aquell que tenia aquella gran veu, la Sílvia Tarragona, hi havia el Josep Pous, que va ser el fundador de GAM FM, i, però, bueno, va marxar de seguida, eh? Espantat, també. Doncs hi havia tota aquesta gent. I aleshores, al cap de setmana, hi havia el Jack el Llop. I és curiós, perquè abans es podien dir més coses que ara, eh? No sé si te n'has adonat. I era tot més natural, més divertit i tal. L'altre dia me'n estaven recordant d'ell. Dic, ostres... Va, perquè estàvem parlant amb un amic meu de Catalunya Ràdio, de coses. I ho vaig mirar pel Google i no apareix molt poca cosa d'ell, només un que fa una mica la història del RAC 105 i després hi ha aquest noi que va posar aquests tres vídeos al YouTube.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Atenció als comentaris del Jordi, perquè com sempre són molt suculents i amb aquesta manera de parlar que és que ens encanta, eh? Jo em passaria escoltant el Jordi tot el dia i des d'aquí li donem la idea que podria fer un podcast explicant històries, eh? I si no, escolta'm, que ens expliqui aquí la Maroteca de la Ràdio, perquè estem encantats com sempre que ens recordi coses que van passar fa molts anys a la ràdio, com el que deia ell, l'origen de Jack el Llop, que era, doncs, ni més ni menys que Gabriel Porcar, que després d'aquest programa doncs ja passaria a fer el Hot 100, també doncs el Ragtime, l'última hora, a RAC 105. I d'aquí, curiós, aquestes coincidències sobre els noms, eh? Perquè jo vaig fer un programa als anys 90 que es deia Cau de Llops, que també els primers 2000 també va estar en antena. Hem parlat també del Cau del Llop, i hem parlat de Jack el Llop, és a dir, que tenim aquí llop, sí, una mica sí. De llops per tot arreu, eh?
Bé, el Jack, d'aquí venia el nom de Jackes, també, no? Que jo el Gabriel el vaig sentir, doncs, en la meva adolescència, i ell feia una frase, deia una frase que es deia Muaques d'en Jackes.
Exacte, mira, si vols anem a escoltar ara mateix.
Vinga.
Perquè precisament tenim aquesta gravació a la que referia en Jordi Casas, que està a YouTube disponible. Crec que per drets d'autor hi ha hagut alguna gravació que ha desaparegut, eh? Però jo la tinc aquí capturada. I anem a escoltar doncs, una gravació que Vicente Mañas ha penjat a YouTube amb una cinta de caset enregistrada el 1986, imaginem que per ell, on hi apareix el Hot 100 de RAC 105, Gabriel Porcar. Anem a escoltar-nos aquesta gravació perquè és realment molt interessant.
La like a sex machine. Bona nit, Fox. Bona nit, gang. Welcome, Rats and Sing. Ràdio Associació. Fins la una de la nit, Jack Llop et farà costat, et muntarà històries, et menjarà la morola amb galetes i fins i tot et treballarà ritme d'aquell cant i valor. Passen 7 minuts del punt 2:15. Aquí a Rats and Sing. És la màquina del sexe. És sa majestat James Brown. D'aquí, el sol i en sound. I aquest paio es diu Dan Harmon. Relax my foyer. Si vols foyer, cap problema. Amb Dan Harmon, el que vulguis. Record Sounds, muaca! Ha, 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 4 minuts! I arribem a 3 de 12. Però quina passada! No, nosaltres no punxem espagueti. No, nosaltres no parlem català. You are in shadows, caras, stupid, caras, gorgeous. No, senyor. Això és la rock and roll. Aquí, en català. I clar, però quina passada. 4 minuts. I seran 3 de 12. El Llum Vermell, Ràdio Associació, Jack de Lloves, aquest dissabte. Dissabte, perquè falten 18 minuts perquè sigui dissabte. Però quina passada. I el teu ràdio que està aquí a 30 centímetres, aproximadament el teu volant. Oh, no. Si tens el volant potent, si tens les rodes també potents, i si fins i tot el teu speaker et refila el que vols sentir, es moque. Perquè acabes adonant la rock and roll. Que no t'enredin. Mil llistes Billboard. 7 dies abans que t'ho expliqui. Mil llistes Swahili. A Rats and Sing el dissabte a la nit d'11 o 3 de la matinada. Els disjockeys s'ho marquen amb el teu intel·lecte. Treballem les llistes Billboard Hot 100 i també treballem tot el fons inoblidable. Relight my fire. Introbables a la meta, si vols, t'ho pots marcar. Combina-t'ho amb Rock Senzill, Ràdio Casset Poder, Escarà. Agafa bronzo, nen, que passa, que estàs molt blanc, que no te n'entera.
He passat mitja hora trucant.
Perfecto, tú. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Hey, tell me my rockin'. Tell me my rockin', rockin' you.
Talking about rockin', talking about rockin'.
Yo, yo.
Talking about rockin', talking about rockin' your world.
Yo, yo, yo. Yo, yo, yo.
10 minuts i arribem a les 12 de la nit. És una barreja de les més potents. És un mix que va fer Jonathan, un DJ nord-americà. Va fer aquesta galeta i es va quedar molt tranquil. Fins i tot diu la seva àvia que no va demanar mai més galetes a l'hora de dinar. Diu que fins i tot a l'hora de prendre el cafè amb llet s'ho marcava magdalenes. No va demanar galetes. Quina passada, va quedar farra galetes. Aquest Jonathan, l'any 82, quan va fer aquest mix. Galetes com el Ken Mendy, com aquell inconfessable Rob Duvall dels Weeks and Company, i més funk, inconfessable, increïble. Si tens tot a punt, perquè en qüestió de 9 minuts i serà dissabte, si tens tot a punt i si dius que em sintonitzes a la carretera fent camí cap a aquella platja inoblidable de l'estiu de l'any passat, cap problema, company. Recorda, aquell estiu t'ho has de muntar, t'ho has de marcar, t'ho has de fer, t'ho has de repicar, t'ho has de refilar, t'ho has de... combinar. Amb què? Doncs amb Rack, Sensi i amb Jim Beam. Ei, què passa? Què és el Jim Beam? Doncs el Jim Beam va ser allò que va inventar Jacob Beam l'any 1700 a Kentucky. Es pot combinar gairebé amb tot, amb pedronjada, amb llimonada, amb ginger ale, amb glaçons, amb aigua, amb soda... Amb què més? Doncs amb una nena potent i amb una colla innombrable.
Era l'any 1700, quan es començava a donar forma a aquest país nou que és Amèrica. Milers de migrants anaven cap a aquestes terres desconegudes, uns per explorar-les i descobrir-les, altres per establir-s'hi com a grangers. En una d'aquestes granges, a Kentucky, s'hi va establir la família Beam. Va ser Jacob Beam qui, aprofitant les excel·lències naturals de la regió, va aconseguir aquest estil que caracteritza Amèrica. Jim Beam.
Jim Beam, amb ampolla, brrr, potent i sense tap, irrellenable.
Assaboriràs tot aquest so, aquest ritme, aquest estil que caracteritza Amèrica. Jim Beam.
L'altra nit em sintonitzava un pastisser i ens ho deia. Han tret les ampolles de Coca-Cola combinades amb Jim Beam.
I'm gonna get you, baby.
I combinacions, les que vulguis.
Hey, you know that the girl ought to get him, see? You wanna steal his love? That's really awesome to me. I know who you mean, that girl chased me. No matter how much she puts it down, she's chasing
it. Tu te'n recordes el Holiday Rap? Doncs el Holiday Rap ho cantava un paio que es deia Mai Z. Descarat, però aquest Mai Z no és un invent d'aquella portera que va fer el Holiday Rap. No, senyor, aquest invent van fer als Estats Units amb un gueto que es diu Chiu cantant a George. Un paio que es deia Frankie. Va ser el primer disc jockey que es va dir Mai Z. El primer disc jockey que es va dir Mai Z. Els altres són, diguem-ne, que plagis. D'una, moguda increïble, i per estil interessant, i fins i tot, i per Raffi Label, que és Raffi Label, doncs, Raffi Label és una mena de Ballable, però amb Dancable. Ho combines, ho lligues, ho repiques, ho codifiques, però si tot això ho fas, cap problema. És la versió rei, que fa un paio que es diu, com es diu aquest paio? Frankie, Mixi, Maiker, descarat. És el Gio, és el paio, és el nen, és el negre, és el fan Diogo, és el ritme Willy, que va fer l'any 86 una gota semblant aquesta. Allò en aquell temps ho va fer amb una, que feia Somebody Else's Guy. Guy.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
En pau descansi Gabriel Porcà i el seu Hot 100, aquest fantàstic programa que tant tu com jo, com dèiem abans, escoltàvem també a RAC 105, com es diu Anyosà. De fet, jo el recordo, jo diria a principis dels 90, jo abans no l'havia escoltat, i en canvi tu ja l'havies escoltat abans, perquè una gravació que vam recuperar del teu arxiu personal vam arribar a la conclusió que era de l'any 1989, és a dir, que tu probablement ja l'escoltaves, doncs, amb els teus 13 anyets.
Segur. I l'escoltava, doncs, estirat al llit amb la petita cadena que tenia de dos altaveus i uns auriculars, i sí. I a més era un programa on hi havia trucades telefòniques, la gent trucava per saludar...
Era entretingut i, com heu pogut comprovar, la selecció musical és que era d'un nivell impressionant. O sigui, era una sèrie de selecció de funky brutal, brutal. O sigui, tu compares aquesta música amb el que s'escolta ara la majoria d'emissores de ràdio comercial moderna i és que hi ha una diferència important, eh? És a dir, tenies la versió RAC 105 més clàssica, que era la radiofórmula del dia a dia, on hi havia les novetats, també, eh? Compte. Però després tenies aquesta selecció d'uns temes de potser una dècada enrere com a màxim de bon funky, i era realment espectacular. Bé, abans us deia també que el Jordi Casas ens havia parlat de Kilian Sabrià. Us explico ara inicialment una petita història que em va explicar el mateix Jordi, i és que el Kilian Sabrià era veí del Jordi Casas. Per tant, es coneixen força. I, a més, també m'ho va dir. Diu, és una gran persona, excel·lent persona, a part d'evidentment gran professional. Per tant, doncs, em va fer il·lusió que m'expliqués això. Està bé que la gent de la ràdio ens anem trobant i que un pugui explicar la història de l'altre. Anem a escoltar, doncs, què deia en Jordi Casas de Kilian Sabrià.
I a més, vivíem al mateix carrer. Vull dir, fa anys, quan vaig entrar a treballar a Flash, ell estava a Ràdio 4 i em va ensenyar els estudis de Ràdio Nacional i tal. Molt bé, a més és molt bon tio, eh? Vull dir, molt professional, molt bon nano. Havíem treballat també junts a la cadena 13 amb la seva dona, que després seria presentadora de Telenotícies a TV3, etcètera, etcètera.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Jo no sé, Jordi, si t'has quedat amb més ganes de Jordi Casas.
De Jordi Casas sempre, perquè a mi m'agrada molt, Esteve. Anem a escoltar-lo.
Doncs vinga, anem a escoltar-lo i a més escoltarem el Jordi Casas i el Jordi Casellas, els dos.
Ai, ai, ai.
Perquè li van fer una entrevista que va sortir a l'aire el dia 30 de març del 2022 aquí a la Maroteca, i com sempre nosaltres gravem tot el que escoltem, el que les nostres oïdes senten queda enregistrat. I tenim un off the record amb el Jordi Casas, com sempre molt interessant, que vam enregistrar, doncs, ara fa dos anyets.
Hola.
Què tal, Jordi?
Bueno, bé, aquí treballant una miqueta i tal, eh?
Bueno, va bé ara, doncs?
Sí, gota, no ho fem massa llarg perquè estem canviant d'ordinadors, que n'hem comprat un que és un pepino, i hem canviat també el dinersat i tal per actualitzar-lo, i ara ho estem posant tot, eh? Vull dir, res. Això és de Ràdio Sant Cugat, no?
Sí, senyor.
Vale, perfecte. Com em vas dir que havies estat a Matadepera i tal, doncs no sabia exactament quina era.
En aquest cas s'està emetent aquest programa per Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Sí, sí.
Fantàstic. On hi havia el Xic?
Va estar a prop, sí senyor. Sí, sí, així és.
Allà vaig conèixer el Jaume Baró.
Caram.
Sí, sí.
Pues
bueno, va, i tant.
Va, doncs a veure, un segon, perquè el meu company, pel que veig, no es connecta. Em sembla que et faig jo l'entrevista directament i fora.
Sí, sí. Fem una cosa a 4-5 minuts, eh?
Vale.
I si vols, un altre dia en fem un altre. No hi ha cap mena de problema.
Vale.
És que és més que res perquè ara estic tancant, saps?
Doncs cap problema. Doncs bé, que faig una petita entradeta i et dono pas, d'acord? Vale, Jordi, perfecte. Doncs jo crec que haurà quedat prou bé.
Hola, Esteve, hola.
Sí, ara et sentim, Jordi, què tal? L'altre Jordi, el Jordi Casellas.
Ah, hola.
Hola, Jordi, què tal? Jo he estat escoltant tota l'estona, però he estat aquí a la penombra.
Oh, estaves amagat, eh?
Estava amagat. M'he mort de ganes d'intervenir, però dic, no, deixem-ho.
No, però si no passa res, home.
Ja tindrem oportunitat. No, però és que plegava molt just a la feina, he arribat aquí, hem tingut aquí ja problemes de connexió. En fi, tenia tot muntat, però dic, bueno, no va això, vinga, ja passa.
Bueno, escolta, ja, allò que he dit del conseller, és que allò era veritat, eh?
Déu-n'hi-do, que divertit.
Doncs sí, home, mira, Jordi, és que m'ha fet molt...
No, és que tot és veritat, eh?
Tot és veritat, no, sí, sí, clar. A mi m'agrada molt això que és...
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
dic, deixem-ho.
No, no, però si no passa res, home.
Ja tindrem oportunitat. No, però és que plegava molt just a la feina, he arribat aquí, hem tingut aquí ja problemes de connexió. En fi, tenia tot muntat, però dic, bueno, no va això, vinga. Ja
bueno, escolta, ja, allò que he dit del conseller, és que allò era veritat, eh?
Déu-n'hi-do, que divertit.
Doncs sí, home, mira, Jordi, és que m'ha fet molt...
No, és que tot és veritat, eh?
Tot és veritat, no, sí, clar. A mi m'ha agradat molt això que has comentat de les imitacions, i l'Esteve ja sabrà per què ho dic, eh? Al final no deixen de ser imitacions de imitacions, no?
Ah, bueno.
Però bueno, personatges que... Home, que és més fàcil imitar, o sigui, una imitació d'una imitació a vegades, no?
Oh, clar, però
jo li faig algunes falques... bueno, falques, algunes petites intervencions, no? Com, per exemple, un tio que fa de molt pesat, que és un tio que parla així, diu, hòstia, diu, mira que sou pesats, amb el pumba-pumba tot el dia, amb el tractat. per exemple, no?
Clar, nosaltres, Jordi, ens inspirem nosaltres, molt en Flash.
L'estil Flash és un estil que a mi també m'ha agradat molt, sempre.
El que passa és que ara Flash ha canviat molt, eh?
Ara ha canviat molt, però als inicis jo crec que era una mica... com si tot pengés de Mikimoto, del Miquel Calzada, no? L'ell company, no? Ell company, què tal, d'on estem? No?
Sí. I ara el que més triomfa d'aquella casa és Flashback.
Flashback, sí, correcte.
L'altre dia em va trucar el Cuní. Hola, què tal? El senyor Jorge Casas? Dic, sí. Jorge. Diu, mire, es que nos hemos enterado, diu, que su empresa no paga la seguridad social. Soy un inspector de Hacienda y dic, no me diga. No. Però, Casas, que sóc el Cuní.
Que divertit.
Sempre fot conyes. I el Mikimoto ens va venir a veure fa poc.
I què saps d'ell? Sí. Per on para?
A Washington.
Però què fa per allà? Què està fent, exactament?
Bueno, porta una emissora de ràdio.
Ah, sí.
Americana.
Ah.
I, bueno, és que està casat amb una noia que és doctora. Bueno, una noia, ja és una senyora. Que és doctora i és una doctora molt bona, una oncòloga, i treballa a Washington. I ell se'n va anar amb ella, clar. De la seva dona. I el Cuní segueix a Flash.
Al peu del canó, sí.
Aleshores, no sé si ho saps, però es van separar, van partir peres.
Sí.
Sí, això sí que ho sabia.
I, bueno, un per un cantó i l'altre per l'altre, i ja està. Sí. I, bueno. Esteve, que me'n vaig a treballar una mica, que tinc una feinada que no vegis. Encara he de programar i tal. Quan vulgueu, em feu un truc i ara us envio les fotos d'aquí, vale?
Molt bé, perfecte.
Pues bueno, noi, molt agraït, i goita, quan vulgueu pujar m'ho dieu i us ensenyem l'emissora.
Molt bé, perfecte, així ho farem. Doncs molt bé, Jordi. Perfecte. Moltes gràcies pel teu temps.
Moltes gràcies, Jordi.
Pues vinga, nois, moltíssimes gràcies.
Vinga, que vagi bé. Adéu.
Adéu. Adéu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Línia directa amb l'alcalde. Avui, a la una del migdia, l'alcalde de Sant Cugat, Joan Eimeric, respondrà a les qüestions que vulgueu plantejar-li a través del 675 1587. Avui, a Ràdio Sant Cugat, línia directa amb l'alcalde.
Aquestes són les nostres freqüències. RAC 1. A Barcelona, 87.7. A Girona, 100.1. A Lleida, 90.3. Tarragona, 99.2. Al Garraf, 54.5. RAC1, la ràdio catalana i privada.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Bé, doncs, després d'aquest podcast, que ja t'ho dic, eh? Això ho podríem fer, li hauríem de proposar. Sí. Només explicant històries del Jordi Casas a la ràdio en tenim ja per unes quantes hores, jo crec, i recordant, doncs, aquests programes del passat i aquestes petites anècdotes que fa molta gràcia tal com les explica. Després d'aquest mini-podcast del Jordi Casas hem escoltat una falca de Ràdio Sant Cugat, a més de l'any 1989, on es feia aquesta promoció de la línia directa amb l'alcalde, que en aquella època era Joan Aymerich, que de fet és l'alcalde que jo recordo la primera vegada que vaig estar a Ràdio Sant Cugat, encara hi era.
A punt musical et diria que la música que sona de fons és una cançó de mezzoforte.
Pot ser, pot ser. Ja ha sigut, potser més d'una vegada ja ha passat això mateix, eh? Que dius que l'has detectat tu.
Sí.
I jo no
sí,
n'era
sí,
conscient
sí,
perquè
sí.
No coneixia tant aquesta formació.
Mezzoforte. Escolta, la falca de RAC1, bé, semblava la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics. O sigui,
bé, de fet,
pompositat.
Era una de les primeres promocions de RAC1 quan va començar en antena el maig de l'any 2000, per això era com molt pompós.
Molt, molt.
Això sí, fet amb un sintetitzador, eh?
Sí, però faltava, m'ha faltat el pum del platillo final, eh? Sí, anava bé, però m'ha faltat això.
El que hauríem d'investigar, a veure si algun dels nostres oients ho sap, és aquesta veu de qui és, perquè no és Carles Godó. El Carles Godó en aquells moments jo crec que portava ja el sistema informàtic de l'emissora, però no era la veu corporativa, almenys als seus inicis. Poc després sí, però en aquells moments no. Per tant, si algú sap de qui és aquesta veu, si ens ho pot dir, marotecaradiosantcugat@gmail.com, marotecaradiosantcugat@gmail.com, i si no, també tenim el WhatsApp al 689-1074-83, 689-1074-83. Bé, què et sembla anar a Track Dance, Jordi? Després d'escoltar el Jordi Casas i de recordar els primers anys de Flash, crec que em sembla encertat, no? Fer una mica de retrocés al passat, tornar a aquell 1997, quan s'emetia aquest programa Matadepera Ràdio, que presentava jo mateix, i en el qual doncs, tu també hi vas ser en directe dins de l'estudi en diverses ocasions. Anem a escoltar algunes de les trucades que aquell 97 van sortir a l'antena de Matadepera Ràdio.
Bona nit.
Hola.
Hola, què tal?
Bien.
Qui ets?
La Loli de la González.
Des d'on truques?
Des de Santa Maria de Montcada.
Caram, sí que arribem lluny.
Eh?
Que sí que arriba lluny Matadepera Ràdio. Estic quedant parat avui, sorpresa. Doncs digues, què volies? Vols demanar el tema?
Viva Arabú.
L'Hechicer, Viva Arabú, sí que el tenim. Te'l punxarem d'aquí una estona, d'acord?
Puc saludar?
I tant, endavant.
Doncs a la meva mare, al meu pare, al meu germà Diego, a la meva germana Raquel, i a la Gemma i al meu gatet.
Molt bé. Doncs vinga.
Adéu.
Bon cap de reixac, bona nit. No perdis aquest tema de Darkness amb el tema de Hunter. 630-0000-73-50 al darrere, si vols participar amb nosaltres en aquest programa que es diu Track Dance. La teva sessió de música dance a Matadepera Ràdio, per a tot el Vallès.
La Maroteca de la Ràdio.
Per a tot el Vallès i, com escoltàvem, més enllà. Fet, avui mateix, buscant papers, m'ha sortit un paper que jo havia escrit a mà, on em sortia la procedència de les trucades més exòtiques, diguem, que rebia aquest programa, perquè la majoria eren de Terrassa i Sabadell com a màxim, però de tant en tant doncs, apareixia a Badalona, apareixia a Santa Coloma de Gramenet, o
Santaco.
També... Sí, Santaco. Però també avui m'he quedat molt parat, eh? Jo no sé si era veritat això o no, si era possible, però he vist Sant Gervasi. És a dir, vam rebre una trucada a Sant Gervasi. Jo no sé quina potència tenia l'emissor de Matadepera Ràdio aquell 1997, però jo puc assegurar que ho tinc apuntat. I en tinc algunes de més llunyanes, eh, també. I és a dir que, déu-n'hi-do, això avui dia...
Bé, estaves fent això que fan els radioaficionats, d'apuntar... No?
Sí, sí.
On fins on han arribat, han establert comunicació, no?
Bé, és que era molt interessant, no? Perquè sí. Tu pensa que hi ha la frontera natural de Collserola, i per tant... que tinguis trucades doncs, de Badalona encara, perquè potser hi ha la Serra de Marina pel mig, però és ben bé al principi. Però si vas a Sant Gervasi, que tens Collserola al davant, per tant, No sé què va passar aquí, però a mi em van jurar i perjurar que la trucada era d'aquest barri.
Però tu fixa't quina cosa més bonica, no?, de dir...
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Amigues i amics oients de la Maroteca, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca, com sempre, la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Amb moltes ganes de parlar de ràdio, de recordar històrics moments de la ràdio, de parlar del mitjà i de recuperar aquests talls, aquestes gravacions de fa molts anys en la majoria de casos. També parlem de la ràdio del present, però el que més ens agrada és anar cap enrere per a veure, o millor dit, escoltar aquesta ràdio que ja no es repetirà mai més. Entre d'altres coses, perquè alguns dels protagonistes dels quals parlem ja no estan entre nosaltres. I potser sí que alguns hi són, però han canviat de funció, estan fent un altre programa, estan en una altra emissora, fins i tot, per tant, sempre val la pena veure d'on venim. I això ho fem, com sempre, amb Jordi Casellas. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, què tal? Doncs molt bé, molt bé. Escolta, t'estava escoltant, com sempre, atentament a tot el que deies. Sí, alguns ja no hi són, de personatges, de locutors, cert, d'altres sí. Val la pena, no?, anar fent una mica de seguiment, no?, d'on han estat, d'on han anat a parar. Està bé. Parlaves de la... Has fet així un petit lapsus, però que m'ha agradat, perquè deies, la ràdio, anem a veure o anem a escoltar.
Exacte, me n'he donat,
Sí, sí, però escolta, compte, que també, que això un dia en vam parlar, eh? La ràdio s'escolta, però és que també ha passat a veure's. És que ja s'han posat càmeres dins els estudis de ràdio, hi han transmissions en streaming d'un programa de ràdio, o sigui, que clar, és una cosa que dius, vaig a veure ràdio, que mai ho haguéssim dit, això, eh?
Bé, això és el que es va comentar precisament a la gala dels 24ens Premis Ràdio Associació de Catalunya el passat mes de febrer, en el qual doncs es feia menció precisament d'aquesta qüestió. La ràdio s'ha de veure, o millor dit, la televisió ha de ser com la ràdio, millor dit, o d'una altra manera dit, diguem, a l'altre extrem. Doncs no ho sé, jo crec que al final les noves tecnologies el que fan és que els diferents mitjans coexisteixin i s'interrelacionin. Possiblement jo estic d'acord en aquesta visió una mica més antiquada, però també més romàntica, que la ràdio s'ha d'escoltar i no s'ha de veure. Això no vol dir que no ens agradi, com sempre diem tu i jo, les noves tecnologies, les noves tendències, i a mi també m'agraden molt les imatges tant de vídeo com de foto, però la ràdio és la ràdio, i és precisament la gràcia. Poder escoltar una cosa sense veure-la té una màgia molt especial, i poder escoltar una veu que t'està transmetent uns missatges o fins i tot una manera de viure o de pensar a través del so d'aquelles cordes vocals, doncs això la televisió no ho pot fer. També és veritat que la televisió, mitjançant la imatge, té uns recursos infinits, pràcticament, que sedueixen molt, que enganxen molt, però t'absorbeixen fins al punt que no pots fer altra cosa que mirar la pantalla. En canvi, amb la ràdio no. És el que diem sempre. Hi ha molts moments que tu pots escoltar la ràdio mentre fas altres coses, i això no hi ha cap mitjà que permeti fer això. És cert que també hi ha internet i, per tant, doncs, tens el podcast i moltes altres fórmules que permeten també, més o menys, escoltar una ràdio en diferit en el moment que tu vulguis. Però la ràdio en directe, que tu escoltes atentament, jo crec que és que no té rival.
No té rival, però tu fixa't com també la televisió a vegades es posa de fons. Anem a escoltar la tele,
sí,
de fons.
Sí, acompanya, també. Cert.
Acompanya, eh? Fixa't tu, que la televisió es posa, que no estàs pendent del que surt, i la poses per només sentir-la. Però la ràdio, quan parlaves de romanticisme, i acabo amb això, requereix, jo crec, d'un esforç afegit davant de la locució televisada que has d'intentar transmetre a l'oient, que no està veient res, que dins del seu cap pugui visualitzar al màxim tot allò que tu li estàs dient. I això, recordo un exemple, i ho dic ràpid, de futbolístic, de quan Gaspar dimiteix del Barça. Imagina't. Crec que era Ricard Torquemada, que fa una descripció boníssima des de que acaba el partit de totes les cares del Gaspar. Gaspar s'aixeca, es rasca, es no sé què, surt, em mira en la distància. Hi ha un moment que el va seguint pel passadís i diu que s'han creuat la mirada, que ell es manté distant, que li fongis amb la mà, diu que ara no, tal. O sigui, fa una descripció que dius, estic visualitzant cada cosa que està passant en aquell moment, no? Bé, doncs això, no? Aquesta màgia de la ràdio i aquest esforç per transmetre el que el locutor està veient i que l'oient pugui imaginar-s'ho tal com ell vol.
Em sembla molt interessant aquest exemple perquè precisament una transmissió televisiva difícilment podria arribar a aquest detall. Doncs això, doncs, aquestes mirades, aquests sí. moments de complicitat o no, de repulsió, per exemple, que hi pot haver entre dues persones, no? Entre un periodista sí. i la persona que és objecte, que és allò, el punt de mira, no?
Correcte.
En fi. Bé, doncs, proposo començar el programa amb un tall, que de fet no és un tall, és una gravació que vaig fer fa uns dies per a recordar una efemèride que jo mateix no recordava, però una de les meves tietes, la tieta més gran, amb més edat, concretament, la tieta Lisa, em va explicar en primera persona. Començarem pel principi, per això. Començarem amb una història verídica, que és la història de Ràdio Terrassa, el seu naixement i els seus primers anys. I acabarem amb una història que, curiosament, acaba a la meva família. És a dir, que molt atents amb aquest document, molt curtet, són 3 minuts i mig, però estigueu atents, sobretot, pel final d'aquesta gravació, on hi apareix primer la història de l'inici de Ràdio Terrassa. La història de EAJ25, Ràdio Terrassa. Ràdio Terrassa va ser la primera emissora de ràdio que va emetre a Catalunya fora de la ciutat de Barcelona. Inaugurada oficialment el dia 2 d'abril de 1933, la seva activitat va durar 78 anys. La història de l'emissora va lligada a la vida d'Eudald Aymerich, 1891-1976. Des de molt jove va tenir l'afició a la telegrafia sense fils i a l'electricitat. Després d'acabar la carrera de pèrit elèctric a Barcelona, amb 27 anys s'estableix pel seu compte inaugurant l'establiment Ràdio Aymerich. Va crear una tertúlia d'afeccionats a la ràdio i amb ells va fundar el Ràdio Club Terrassa el 27 de novembre de 1928. Des de 1922, els radioaficionats formaven radioclubs en què s'agrupaven per a compartir informació i construir aparells de ràdio. El 15 de novembre de 1928, el governador Milans del Bosch va signar el primer estatut de l'associació Ràdio Club de Terrassa. Es va constituir en el local del carrer de la Font Vella número 62 i presidit per Joan Rusca Avellaneda. Es demana llicència per a instal·lar una emissora no comercial de radioaficionats de cinquena categoria d'ona curta. La Direcció General de Comunicacions del Govern Estatal entrega la llicència EAR-156 al Ràdio Club el desembre de 1929. Fa transmissions de música, conferències i actes esportius i també s'inicia la publicació d'un butlletí mensual. Els components de Ràdio Club decidiren demanar una llicència d'emissora EAJ de quarta categoria, que és concedida el 1932 amb l'indicatiu EAJ25. El dia de Nadal comença a funcionar en període de proves. La programació diària comença amb la frase «Escolta'n Ràdio Terrassa, l'emissora del Vallès», i emet programes des de les 9 a les 11 de la nit. Cap a la 1 de la tarda del 2 d'abril de 1933 va arribar a Terrassa el president de la Generalitat, Francesc Macià i Lluçà, acompanyat pel seu secretari Joan Alavedra, l'alcalde de la ciutat Samuel Morera i el diputat Domènec Palet i Barba, entre d'altres personalitats. A l'estudi de l'emissora, a part dels representants de diverses ciutats de la comarca i d'institucions com Unió Ràdio Barcelona o Ràdio Associació, els esperaven l'interventor de l'Estat, Felip Muñido, i el regent de la parròquia del Sant Esperit, Ramon Sanahuja, per a inaugurar oficialment l'emissora Ràdio Terrassa EAJ25. El president del Ràdio Club Terrassa, de llavors, Jacint Figueres, va pronunciar-hi un parlament i després d'ell van parlar les autoritats locals. Finalment va parlar el president Macià, qui, a més, va sortir al balcó per a rebre l'aplaudiment del poble congregat davant del local de l'emissora. El president Macià va escriure una dedicatòria en el llibre d'or de Ràdio Terrassa, que diu: «Felicito de tot cor els qui amb la seva fe i enèrgica voluntat han muntat aquesta emissora que tant honora a Terrassa. 2 d'abril de 1933. Francesc Macià». I en aquella primera junta directiva de Ràdio Terrassa hi havia un alemany anomenat Hugo Basinger-Slachter. Sabeu qui era?
La Maroteca de la Ràdio.
Va, Jordi, tu que feies un somriure, saps qui era Hugo Bassiner Slachter?
Com a mínim un tiet teu, era un familiar teu.
Compte que estem parlant de finals dels anys 20, eh?
Clar, clar, finals dels anys 20, tiet, besavi, besavi, rebesavi...
Un besavi.
Un besavi.
Era el meu besavi matern, era el pare del meu avi matern.
El pare del teu avi.
I jo no ho recordava, però em va fer un regal molt bonic, com sempre la meva tieta, que el que va fer va ser escriure'm una lletra que ella té molt bonica, posant també una còpia d'una fotografia que surt en un llibre de la història de Ràdio Terrassa on hi apareix el meu besavi, que era membre d'aquesta primera junta de Ràdio Terrassa. És a dir, que és molt curiós, no?, tenir aquesta connexió amb la ràdio a través dels meus avantpassats. És una cosa que jo no recordava, que m'havien explicat de petit, però, esclar, jo no em dedicava llavors a la ràdio. I quan vaig començar a fer ràdio, doncs, tampoc hi pensava, no?, en aquesta qüestió. I quan fa temps em van regalar això, vaig pensar, però quina passada, tu.
Sí.
Fa molta gràcia, bé, això.
Doncs al final alguna cosa ha quedat, no?, en els gens, que s'han anat transmetent, no?, en els anys. Doncs mira.
Clar, que ell crec que mai va estar davant d'un micròfon, però sí, estava a la junta. És estava a dir que, bé, doncs portava la ràdio molt endins i era un amant de la ràdio des dels seus inicis. És a dir que molt interessant.
He volgut fer un petit treball d'investigació ràpid si carrer Fontvella 62, on va haver-hi el primer estudi. Encara hi havia l'edifici antic, però no. No, no. Hi ha un edifici més modern i que podia haver sigut, eh? Podia haver sigut, però no.
Bé, si ho busqueu a les xarxes ho trobareu fàcilment, eh? Hi ha una web del nostre... Hi ha una web del nostre col·laborador, Fernando Rodríguez Calvo, on hi ha molta documentació. És la web dels amics de Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25, i apareix una fotografia d'aquest estudi que és allò que sembla una mica de pel·lícula de terror, eh? Perquè es veu tot una cortina així com de vellut que, bé, doncs vesteix les parets d'una sala molt petita. S'hi veu un piano, el típic instrument que s'utilitzava en aquella època, doncs, per fer una falca en directe, diguem-ne, i un micròfon d'aquells tan aparatosos que hi havia en aquella època, no? els inicis de la ràdio. Bé, doncs, històries pràcticament centenàries, i ara tornem una mica més a l'actualitat, però tampoc tant. Anem a escoltar ara una nota de veu que ens va enviar el gran Jordi Casas parlant-nos de dos admirats seus, Gabriel Porcar, d'una banda, i Kilian Sabrià, de l'altra. Comencem per Gabriel Porcar, malauradament desaparegut, en pau descansi, del qual ja hem escoltat algun tall. Doncs un dia, intercanviant-nos amb el Jordi, missatges, va aparèixer aquesta qüestió.
És brutal la diferència que hi ha de la ràdio abans a la d'ara. I no, no ho dic per mi, no. Ho dic per... en general, no? Jo vaig tenir la sort... Aquest noi es va morir, eh? Es va morir fa uns anys. No sé, m'ho va comentar un que era un gran fan d'ell, que es feia dir... El que feia el cau del llop a Gam, un noi de Vic. I, bueno, amb el Joan Carles Ruiz, que vam començar junts a Ràdio Bruc... Doncs el vam anar a veure als anys 80, al RAC 105, que estava a l'edifici de Catalunya Ràdio, allà al carrer Beethoven, i, bueno, Beethoven, a la Diagonal. I, ostres, ens va deixar entrar, ens va ensenyar com ho feia i tal. Es deia Gabriel Porcar, eh? Jack el Llop. Doncs era tot un fenomen, no? Estava en un estudi que hi havia dalt a Catalunya Ràdio, que era el de RAC 105, de l'època en la qual RAC 105 no pertanyia al grup Godó, sinó era de Catalunya Ràdio, que em penso que hi havia el Joan Anton Ramoneta, aquell que tenia aquella gran veu, la Sílvia Tarragona, hi havia el Josep Pous, que va ser el fundador de GAM FM, i, però, bueno, va marxar de seguida, eh? Espantat, també. Doncs hi havia tota aquesta gent. I aleshores, al cap de setmana, hi havia el Jack el Llop. I és curiós, perquè abans es podien dir més coses que ara, eh? No sé si te n'has adonat. I era tot més natural, més divertit i tal. L'altre dia me'n estaven recordant d'ell. Dic, ostres... Va, perquè estàvem parlant amb un amic meu de Catalunya Ràdio, de coses. I ho vaig mirar pel Google i no apareix molt poca cosa d'ell, només un que fa una mica la història del RAC 105, i després hi ha aquest noi que va posar aquests tres vídeos al YouTube.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Atenció als comentaris del Jordi, perquè com sempre són molt suculents i amb aquesta manera de parlar que és que ens encanta, eh? Jo em passaria escoltant el Jordi tot el dia i des d'aquí li donem la idea que podria fer un podcast explicant històries, eh? I si no, escolta'm, que ens l'expliqui aquí a la Maroteca de la Ràdio, perquè estem encantats com sempre que...
Notícies en xarxa.